Xavier Bosch passarà per Agullana, Figueres i Calella de Palafrugell i també Torroella de Montgrí durant aquests darrers dies de juliol i també principis d'agost per presentar la seva darrera novel·la Diagonal Manhattan, un llibre que parla de viatges, publicitat i també de segones oportunitats. Però per parlar una mica més d'aquesta història ens visita el propi autor, Xavier Bosch. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital. I m'agradaria començar parlant, no, de l'inici d'aquesta història, i és que comença amb l'Eda Leveroni, que és filla d'un publicista d'èxit de Barcelona que pel seu aniversari rep un any d'estada, no, en una agència publicitària a Nova York. Aquest és un del punt principal de partida del llibre, però com es desenvolupa, no, tota aquesta història i tot aquest entramat entre els personatges que hi podem trobar?
Bueno, l'arrencada d'un llibre sempre és un moment perillós, no? Perquè és quan has de captar l'atenció del lector perquè vulgui continuar coneixent aquells personatges. A vegades ho he comparat amb un enlairament d'un avió, que és el moment en què realment els pilots i el copilot han d'estar molt pendents que tot allò arrenqui bé i pugi bé i no hi hagi turbulències més del compte, perquè després el vol sigui més plàcid i gairebé puguin posar el pilot automàtic fins que al moment del final de l'aterratge torna a ser un moment important, no? Aquests dos moments de la novel·la l'autor se la juga. I aquí, enviant la filla d'aquest publicista de Barcelona a Nova York que coneix el seu ofici, és un regal de 21 anys que potser tots diríem, hosti, quins pares tan xulos que t'envien a Nova York un any amb una agència de prestigi, però de seguida el lector, abans que la protagonista, abans que la Eda Leveroni, veurà que el pare té unes segones intencions, o que és un regal una miqueta enverinat, per dir-ho d'alguna manera, sense aixafar la guitarra de cap lector, no?
Mm-hmm. Si bé és cert que jo, per exemple, estic començant just des d'aquest aterratge a Nova York per part de l'Eda, però també hi ha altres personatges, no, que apareixen al llarg de la història, no, com l'Òscar Casas i també en Brauli Leveroni, que és el pare de l'Eda. Tots dos formen part, no, d'aquesta empresa Bloc a Barcelona, que és una agència de publicitat consolidada, però que passa una mica de turbulències, no, al llarg de la història.
Qualsevol empresa, des dels seus inicis fins al moment de l'èxit, si és que arriben a l'èxit, i en el món de la publicitat ells dos hi han arribat, tothom ho ha hagut de triscar de valent. L'èxit no arriba per un cop de sort. Hi ha molt treball al darrere, hi ha molta intuïció, hi ha molt d'enginy, hi ha moltes hores de pencada valent, i ells dos, aquests dos socis que s'entenen a la vida i a la feina, a la mar de bé, fins que el lector també anirà descobrint que passa una cosa que no puc desvelar ara mateix, doncs sí, han pencat molt, fins que van fer una campanya que els va donar molt d'èxit, i això els ha posat en un cercle virtuós o viciós de més feina, més èxit, més diners, més treball, però automàticament més encàrrecs d'altres companyies o empreses que volen anuncis fets per la seva agència de publicitat, i per tant més feina, més estrès, més treball, més èxit, més diners, i d'aquest cercle, que dic d'una banda és virtuós perquè té èxit, però de l'altra és viciós perquè només fas que treballar i la vida potser no es tracta només d'això, doncs els té tots dos enganxats, fins que a Diagonal Manhattan hi ha un moment que passa el que passa, i no direm què passa, que un dels dos socis decideix fer un canvi de rumb, i aquí, pel que veig, Maria, tu encara no hi has arribat.
No hi he arribat. El que passa que sí que és cert, no? que aquest enlairament amb aquests personatges em té enganxada, vull dir que realment aquest enlairament és bo, i a més, no? A Nova York hi ha un personatge femení que també serà bastant important per l'Eda Leveroni, no?
Sí, la mestressa de l'agència de publicitat on va a raure, on va fer d'estudiant en pràctiques, i és la Bianca B. Miller, una dona que en un món d'homes, en un món tan masculí, masculinitzat i sovint masclista com ha estat el món de la publicitat i dels anuncis, doncs ella ha sentit un nom. I aquesta dona d'uns 40 anys té molta personalitat, té les coses molt clares a la feina, però després, com passa amb molta gent, tots tenim una façana pública i una rebotiga íntima, no? Doncs en aquesta rebotiga íntima, ella, quan es queda sola a casa, la mestressa de l'agència, la dona en poder, la dona que la volen a totes les festes socials de Nova York, quan queda a casa i té la vida que té, amb el marit que té i tot plegat, hòstia, No tot són flors i violes i romaní, no? També els seus patiments, les seves contradiccions, les seves dèries, els seus pensaments íntims que de mica en mica el lector de Diagonal Manhattan anirà descobrint, si vol.
I parlant una mica, no, de tots aquests personatges, crec que un punt que els uneix, no, és aquesta cerca de la felicitat, preguntar-se si la vida que porten els fa feliços, si els canvis que hi ha, els poden acostar una mica més, no, a aquest objectiu. No sé si, com es desenvolupa, no, aquesta idea al llarg de la novel·la, i no sé si es feu una mica d'espoiler, però si finalment s'aconsegueix aquesta felicitat.
Bueno, cada personatge té el seu camí, el seu itinerari, no? De fet, algú va dir una vegada que en una novel·la hi ha moltes novel·les, i aquesta és la novel·la de l'Eda Leveroni, però podríem fer la del seu pare Brauli, del seu soci l'Òscar, i de la Bianca B. Miller. Com a mínim aquests quatre tindrien una novel·la per si mateixos. El que sí que tots els que hem anomenat ara mateix tenen un nexe en comú que has vist molt bé, Maria, que és la recerca de la felicitat, sí, però sobretot que la vida val la pena aprofundir en les segones oportunitats, que no tot ens ve donat i són cartes marcades des de l'inici fins al final, sinó que som homes i dones capaços, en un moment determinat, de fer un gir a la nostra vida, de deixar fet de tot allò que estem fent, de deixar de viure amb qui estem vivint, trencar amb gairebé tot i donar-nos una nova oportunitat. A la coberta del llibre, columna, m'ha posat aquest pont de Nova York, aquest pont tan bonic que és el pont de Queensboro, que uneix el barri de Queens amb el barri de Manhattan, i em sembla que un pont és això, no? També una metàfora d'un camí que ens porta no sabem cap a on, no sabem qui ens espera a l'altra banda del pont, no sabem què ens espera tampoc a l'altra banda del pont, però que a vegades val la pena a travessar-lo. Que la vida al capdavall són els ponts que hem decidit travessar. I també els ponts que hem renunciat a passar-hi, no? I d'aquesta tria vital anem fent el nostre camí, el nostre itinerari, t'ho dic jo, que ahir en vaig fer 58 i que començo a veure el final més a prop que l'inici, no?
Però també és l'anàlisi d'aquesta trajectòria, no? Vull dir que fem aquestes decisions, però també veiem els moments bons i dolents que hem passat, no? Al llarg de la vida.
Sí, i l'experiència és un grau. A tot, som el que mengem, no? Aquella campanya que va fer la Generalitat fa uns anys, però som el que vivim, som el que els amics que hem fet, la família que ens ha tocat, els viatges que hem tingut la sort de poder fer, no? Les obres de teatre que ens han emocionat, els llibres que hem llegit i que ens han deixat empremta. I tot això ho portem al sarró de l'experiència i a mesura que fem els anys sabem com gestionar unes enrabiades professionals o unes dèries personals o que sigui en cada moment amb unes armes que no teníem de més joves, no?
Per tant, l'edat ens dona experiència.
Sens dubte, algun avantatge ha de tenir fer anys. I per tant l'edat ens dona experiència i sovint ens dona tranquil·litat, però això també depèn de com hagi jugat les cartes cadascú o de quines cartes li han tocat a la vida, no?
I parlant de cartes, no? Hi ha aquesta connexió en el llibre entre Barcelona i Nova York. Esclar, no sé com sorgeix la idea de fer marxar a l'Eda en una ciutat tan polivalent, tan viva com Nova York, que no dic que Barcelona no ho sigui, però si bé és cert que és un canvi de vida radical.
Sí, Nova York és la capital del món, segurament, i és on passen les coses. I a nivell publicitari és el líder mundial, i ja ho era als anys 50, 60 i també 89-90, que són els 2 anys en els quals passa la novel·la. Però en aquell moment, Nova York era una ciutat molt potent, molt individualista, molt dura, la gent anava a buscar això, segones oportunitats, anava a buscar el somni americà, i a vegades no el trobava, però hi anaven. I Barcelona en aquell moment, això ara volia dir-t'ho, era, després de Nova York i de Londres, la tercera potència mundial en publicitat. Aquí hi havia els Lluís Bassats, el Casadevall, el Pedreño, el Lorente, el Jaime Campmany, publicistes, tots homes molt bons, que feien campanyes que automàticament eren premiades i copiades i valorades a tot el món. I això feia que les grans empreses multinacionals i les d'aquí invertissin molts diners en fer anuncis, i en anuncis que eren molt potents i que han passat 40 anys i els recordem, i segurament els anuncis que hem vist ahir a TV3 o a Antena 3 no els recordaríem ni tu ni jo ara mateix.
No, exacte. És clar, estem parlant d'aquest món publicitari, però com sorgeix la inspiració, no, de crear un personatge, ambientar-lo en aquest món que és tan cru, però alhora dona tant de benefici, i fer-lo viure totes aquestes aventures, no només únicament amb l'Eda, sinó també amb l'Òscar, amb en Brauli, amb la Bianca, amb tots aquests personatges vinculats a aquest món, doncs, tan específic.
Bé, això és feina, això és tramar una història i muntar-la des de zero, i és el que em diverteix. És això, donar vides a personatges que no existeixen, però que mica en mica, que jo els vaig escrivint i el lector el va llegint i descobrint, doncs sí que comença a tenir carn i ossos i sentiments i pensaments. I aquesta és la gràcia de la literatura, no? La Mercè Rodoreda deia que un novel·lista és un reporter de l'ànima, i en aquest sentit, jo com a periodista afegeixo aquesta vessant de mirar endins de les persones i els personatges en aquest cas, i per tant, furgant la seva vida, investigar, dotar-los d'unes, com deia abans, unes contradiccions, perquè no, els personatges no tots són plans, tots tenim llums i ombres, doncs la literatura és això, no? Per mi una novel·la és furgar en la vida privada d'uns personatges i passar-m'ho bé. I pel que he vist amb el temps i per l'experiència que dèiem fa un moment, si jo m'ho passo bé escrivint-ho, veig que el lector s'ho passa bé llegint-ho.
Ha estat llarg el procés de documentació perquè entenc, no, que hi ha hagut una mica de feina al darrere, en el sentit de que no és l'època en la qual està ambientada, no és aquesta prèvia abans dels Jocs Olímpics a Barcelona, no, que entenc que també hi té certa influència, no? I no ho sé si ha estat gaire feina la de fer una mica de recerca i buscar experiències reals que servissin per inspirar tant els personatges com la història.
A tota novel·la hi ha documentació prèvia i durant l'escriptura també vas, no et tanques a les fonts i vas xuclant d'allò que trobes, d'allò que llegeixes, allò que veus, allò que pots, no? I a mi m'interessa molt documentar-me dels temes sobre els quals tracto, però aquest era un tema per mi prou conegut per dos motius. Una, perquè l'Eda Leveroni a la novel·la té 21 anys l'any 89, que és l'edat que jo tenia més o menys aquell any. Per tant, temporalment em situo molt de manera fàcil, tant a Barcelona com a Nova York, que vaig visitar la ciutat aquella edat per primera vegada. Per tant, tanco els ulls i recordo com era una ciutat i com era l'altra, no em cal tirar de Google, per dir-ho així, no? I d'altra banda, com a estudiant de Ciències de la Informació a Bellaterra, aquella carrera de 5 anys, els 3 primers anys, les assignatures de periodisme i de publicitat eren troncals i comunes. De manera que hi he fet moltes assignatures de publicitat, i molts dels coneixements que surten a la novel·la segurament sí, els tinc a la memòria del cervell i no m'ha calgut recuperar els apunts d'aquells anys a Bellaterra, en autònoma.
Per tant, és una
Però,
mica
a més a
tan...
més, perdó, Maria, he volgut parlar amb aquests publicistes que t'anomenava abans d'aquella època
Exacte.
perquè m'expliquessin coses, per saber no només com es fa un anunci des del moment que una agència et fa un encàrrec per anunciar unes patates fregides, fins a arribar a l'espot final de televisió, tot aquest procés, tot això ens ho podem imaginar una miqueta. Però m'interessava més també que m'expliquessin els podrimaners, els xantatges, les corrupcions, les comissions, que en aquest país de les comissions també n'hi havia, no? Perquè et donessin a tu una campanya i no la donessin a l'Agència de la Competència, etc. Tot això passava i tot això, a mi que m'agrada els podrimaners de l'ara i aquí, doncs també hi surt a la novel·la, sí.
Per tant, també és una mica, no, basat en històries que podrien ser certes, no? Vull dir, això
Sí,
podria
jo
perfectament
miro de
passar.
fer ficció real. Si és ficció, sí, però és real. És a dir, no va passar exactament així, però podia haver passat, perquè van passar coses molt semblants, que eren pràcticament cosines germanes de les coses que hi passen, no?
I tractant una mica més, no, aquest tema de la publicitat, perquè decideixes ambientar-te en aquesta època, no, en que hi ha aquesta potència, no, del món dels anunciants, en el qual les persones se'n recorden d'aquests anuncis. No sé com ha evolucionat, no, perquè sorprèn, no, que ara hi hagi més facilitat per fer aquests anuncis, però que hi hagi pocs anuncis que ens impactin.
perquè han canviat molt les coses, perquè sobretot, i això m'ho va explicar per exemple Lluís Bassat, ells, els ex màxims executius, els amos de les agències de publicitat, tractaven directament amb el director o el president de l'empresa que els contractava per fer aquell anunci. I a l'hora d'ensenyar-los el brainstorming, a l'hora d'ensenyar-los l'storyboard de com seria l'anunci, el que havia de donar el vistiplau era el president o l'executiu, el que s'hi jugava la pasta. Ara no, diu, des del moment que van posar, ja fa molts anys, uns equips de màrqueting i uns directors de màrqueting per sota del president i del director general, l'equip de màrqueting el que vol bàsicament és no cagar-la, no enganxar-se els dits, no tenir un conflicte per culpa d'aquell anunci. I per tant se la juguen menys, han acotat el nivell de risc. Aquella gent, per, no, per tenir el vistiplau del seu president o amo de la companyia, no gosa fer anuncis tan atrevits, tan descarats, tan, etcètera, etcètera. I d'aquí doncs, que s'hagi anat també acotant la inspiració, l'originalitat i el món de la publicitat i l'anunci al capdavall.
I parlant d'això, no, hi ha una part en just a l'inici del llibre, és que just ara parlant d'això, l'he recordat, i és no un petit fet que passa amb una empresa, no, en la qual decideixen no arriscar-se, no, i un dels publicistes s'enfada. I
Sí,
fa
clar,
una
perquè el
acció de
creatiu ha fet la
protesta.
feina de creatiu. Ell ha anat al màxim, sí. Ell vol fer una, ja sé a què et refereixes,
Sí.
una campanya per uns bolquers de nadó
Exacte.
per una marca italiana i que es diuen Panolino, no? I a diferència de Dogotis i d'Ausonia, doncs volen fer una campanya més notòria perquè, si no, no es mengen quota de mercat. I en aquell moment, l'any 89, aquest creatiu de l'agència de publicitat considera que, escolta, hem de veure per primera vegada a la televisió un home canviant els bolquers del seu fill o filla. I l'agència de publicitat aposta per aquest anunci, va a totes, però l'amo de la companyia, que és el que inverteix, el que juga els quartos, diu, no, no, jo no vinc aquí a canviar els hàbits de la societat, jo vinc aquí a vendre bolquers. Per tant, jo vull que l'anunci continuem veient dones canviant els bolquers, no saps? I aquesta mirada antiga, retrògrada, conservadora, del que té el diner que és poruc, no? L'amo de l'empresa de bolquers, en aquest cas, doncs decideix que no, que ell vol una altra mena d'anunci més convencional i no trencar motlles i passar la història com un pas endavant per la humanitat i per la igualtat, no? I el que ha fet l'anunci, que és el creatiu, se sent molt fotut i creu que els amos de l'agència, el Brauli i l'Òscar en aquest cas, no l'han defensat prou. I llavors aquí hi ha un debat a la novel·la, que n'hi ha uns quants sobre el món de la publicitat, és sobre si la publicitat ha de canviar els hàbits o ha de retratar la societat que hi ha, no? En aquest sentit, durant molt temps, i aquella època també, anys 80, el paper de la dona a la pantalla, pel que fa als anuncis, era bàsicament dos, de model guapa, jove, amb poca roba pels anuncis de cotxes i de perfums i colònies. En perfums i colònies això continua sent així, en cotxes per sort ha millorat una miqueta aquest punt de
Sí, exacte.
vista del tema, i sobretot el paper de la dona que es perpetuava a la publicitat era la mestressa de casa, que estava a la cuina, que fregava els plats, que mirava de treure una taca de la banyera que no hi havia manera que marxés, etcètera, etcètera.
M'ha agradat aquest debat que encara hi ha present, que crec que és important, no, de si la publicitat ha de servir realment per canviar tendències socials, no? Com per exemple, ara comentàvem això del món de la dona, però a més, no, si ha de ser un reflex de la societat. Aquest no és l'únic debat que hi ha, n'hi ha més. Però tancant una mica Diagonal Manhattan, m'agradaria preguntar-li, no, si ja està pensant en escriure alguna altra cosa, si ja té alguna altra novel·la entre mans, perquè és clar, no ho sé, si la producció no és allò d'acabar de publicar un llibre i pensar en el següent.
Sí, no, quan acabes i el llibre surt a la venda el 12 de març, que queda un mes per Sant Jordi, venen 40 presentacions en 50 dies. Després això va una miqueta més de baixada, per Sant Jordi, però ara, per exemple, tu ho has dit a l'inici, no? Aquí
Sí.
aquestes 4 setmanes a l'Empordà, doncs farem Agullana aquest divendres, després Figueres, després Calella de Palafrugell i finalment el 8 d'agost, el divendres, a la Cucut de Torroella de Montgrí. I continues encara parlant molt de Diagonal Manhattan, però la següent ja la començo a tenir al cap, ja començo a conèixer algun personatge, sé el tema que vull tocar i estic pensant la trama, aquest cistell de vímet que és muntar la trama d'una novel·la, no? On tot ha de casar molt bé, on totes les cordes han de lligar perquè el lector funcioni, no?
Doncs estarem molt pendents d'aquesta publicació. De moment gaudirem de Diagonal Manhattan. Hem parlat amb Xavier Bosch. Moltíssimes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital.
Bé, un plaer.
Gràcies. Que vagi bé.
Gràcies, Maria. Bon dia, adéu.